Terrades.
Hem arribat així a les 9:04. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de xiu-xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i com cada dilluns toca posar-nos...
Coent, coent.
I avui, a Coent, coent, es festejar en els anys 70. Temes, tabú i carabines, llegendes, mentides, pors, alegries, amor i repressions. Una conversa entre dues amigues de tota la vida, na Maria i na Margalida, i en Xavi Oliver.
Bueno, ara mateix som a la terrassa d'una cafeteria de la plaça de Rector Sebastià Jaume de Leró. Són les 9:35, és dilluns. Fa bon temps, hi ha una església que presideix, els plataners que tapen el sol. Convivim ara aquí amb aquest ambient. Xerrameques de veïnats, guiris, treballadors que fan el cafetet, qualque cotxo que passa... La població de Leró s'ha multiplicat per dos d'ençà el 1970, l'època en què festejaven les nostres protagonistes. Avui, berenem amb elles. Maria Borràs, bon dia.
Bon dia, hola.
I Margalida?
Bon dia.
Sabeu què fem aquí avui?
Avui hem vingut a fer un cafetet, amb bona companyia d'aquest programa, que mos encanta, i xerrar un poquet de les nostres coses, de la nostra etapa de la joventut. Com us passàvem nosaltres, la joventut? Com coneguérem els nostres homes? Com era la nostra etapa d'adolescents, que aquells al·lots te corrien darrere, que era el que fan els pobles, i a poc, a mesura que anaves fent anys, aquell jove, aquell al·lots se convertia en un jove i ja venia un pot de vora tu i te convidava.
Bueno, va ser una vida de poble tan agradable i tan feliç. A la plaça, grup de lotes, de joves, i ja poraves de suia damunt tu, i el suport que... I anàvem fent voltes, i després, a casa, s'excusa, a vegades era el de cabells per sortir. Ma mare, puc anar a cercar la llet? Perquè anàvem a cercar la llet a la xeria. Antes, a lo millor, me renegava anar-hi, però quan començàvem era... Ma mare, puc anar a cercar la llet? I era tot per veure aquells al·lots que començàvem una amistat.
Ara ho han dit, perquè, clar, avui Margalida i Maria sou amigues del programa i avui han quedat aquí per fer un cafetet, per xerrar, però també xerrem de com ha canviat l'escola, xerrem de sexe.
Ha canviat molt.
No té color, perquè nosaltres, ni a l'escola, ni a ca nostra, mon xerraven.
On va ser la primera vegada que vareu sentir a xerrar de sexe com una cosa plaent?
Jo crec que ja tenia... Jo, 20 anys, de nou, 20 anys, crec jo, sí. Doncs, quan mos posàvem a festejar? Jo m'ho vaig posar a festejar de 9 anys i clar, no festejaren 4. I amb aquests 4 anys van prendre moltes coses.
4 són molts, eh?
4 són molts. Ah, però anàvem... no mon anàvem tots sols. A Palma, per exemple, un cine tot sol, no m'hi van anar mai. M'ho havien d'educar el cul nosaltres.
I vos, Margalida, quan va ser la primera vegada que vareu sentir xerrar de sexe com una cosa plaent?
Bueno, jo, com he dit, ja jo era molt jovenet, jo tenia 15 anys. En els 16 anys el meu home ja va haver de demanar entrada perquè ja estaven cansats d'anar pel carrer. I a partir dels 16 anys... Jo ja anava amb ell i entre ses amigues, amb ell, feies qualque comentari perquè ja començava a veure qualque pel·lícula, però no com ara, però sobre aquella pel·lícula, aquella revista, i feies aquests comentaris. I damunt això anaves aprenent i veies sa vida com anava. Però a l'escola ni a ses cases no se xerrava de sexe.
Clar, ara ho has dit, anaves aprenent. clar, avui sembla que avui dia tothom, de molt jove, ja sap en què consisteix això de sexe, com se fan les coses, quines dinàmiques, moltes vegades. Clar, s'embuen perquè se pensen que sexe és una cosa que, per exemple, la pornografia, però realment és una altra cosa, això, les educadores sexuals sempre ho diuen. Clar, una cosa és saber-ho tot, però l'altra cosa és no saber res. Quan te topes amb aquella realitat, com ho viviu?
Jo la vaig viure perquè jo, no vull dir mentides, de saber res, no, jo sabia cosa. I quan me vaig casar, també, com mos casaven majoritàriament, que no me'n havíem anat en el llit en son novio, perquè era, bueno, havien de dur la carabina sempre a una idea en tu. De totes maneres, jo, els darrers anys, perquè jo no te perdis, jo vaig festejar 9 anys, que ja n'hi ha, eh? I vull dir jo que anys em van tenir i ben tranquil, super, i superbé fins aquí.
Bueno, van de fer, vol dir.
Sí, 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 sí. Sí. No, que dic... Malament no haguéssim entrenat antes.
Sí, 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 no, perquè hem d'entrenar, no. Ara, deixar-ho anar així, perquè pensa que nosaltres també, si tu te cases a 20, ara jo que me vaig casar a 24 anys, el meu home a 25, clar, que sabies coses. A més, això és molt intuïtiu, molt aviat, ho captes tot això. Però en pràctica no s'havia posat mai. Així com ara, avui en dia se coneixen i ja tenen una relació sexual completa. Nosaltres va ser molt diferent. I posta és que ho varen disfrutar tant, varen disfrutar tant la lluna de mel, la innocència, entre cometes, la primera nit de noces. I clar, això, avui en dia, si tu coneixes un jove a 17 anys, 18 anys, i ja arribes a ser front, com dèiem amb la mallorquia tot, si il·lusió no hi és, ja. Nosaltres mos casàvem molt il·lusionades i amb moltes ganes de poder, clar, viure plenament la vida sexual amb aquella persona que l'estimaves, que tenies una passió amb ell, tot això. I ben que dir que tothom en surt malament, i practicat, tothom va bé. Era que no mos era un trauma, ni era un res, al revés, van ensuperir tant, perquè nosaltres només hi anàvem entre mica i mica, mica i mica, mica i mica, només provàvem aquell glopet de xampany, no mos movien la copa sencera. I aposta és que van tenir... No, és una època que no la canviaria per res.
Bé, vull dir una cosa, si puc. Que no va... Jo, per exemple, tot el temps que vaig festejar, que eren aquells 9 anys, no vaig tenir cap trauma per no poder anar, per exemple, a tenir una relació amb el meu home. Jo el que més... Estaven tan conscienciades i mos varen fer que això no se donava fins que no havies passat pel diglàgic, que tu no tenies necessitat. Jo, per jo, me feia més falta, per exemple, anar a canar-se i dir... Mira, demà m'on anem a la playa, m'on anirem a fer una excursió, demà me'n vaig a sopar. Això no se podia fer. Amb aquí, el primer de tot, te deien, tots sols o no? I jo, aquesta llibertat era el que més malament vaig dir. Lo de sexe no, perquè sabíem que tanmateix no, i tot és d'aquí. O sigui, si tu saps que aquella fruita està prohibida, no havien de fer con neva. No vàrem estar tentades, i si no, ho duiem bé, vull dir jo, que això jo ho duia més malament, el vaig de demanar, puc anar a Palma, puc anar aquí, puc anar allà, això? I quan me vaig casar vaig ser molt contenta, però vaig dir, ai, ara ja no ho he de demanar pur mai més, puc anar...
El tema és homosexualitat, o sigui, la diversitat sexual, quan eres joves... Tot hi ha hagut un canvi cap a societat, cap a bé. Ara se viu amb molta més llibertat, la gent pot ser lliure d'estimar a qui vulgui estimar. Són coses que semblen evidents, però hi havia un temps en què no ho era tot això. Com se vivia en aquest poble?
No estava acceptat. Bueno, van rebre pobra gent, molta recriminació, estaven recriminats i tot això. Jo trobo que estimar, que té més, estimar jo una altra dona que tu estimar un altre home. Perquè és l'estimació que té més, el carinyo i l'amor, el podem donar a qualsevol. El podem donar a qualsevol. Per què no s'han d'estimar? Per què no hi ha d'haver aquella felicitat? Tant dones com homes.
És que moltes vegades, perdona Maria, és que moltes vegades pensam, no, és que antigament les coses tenien més valor, però que antigament també hi havia moltíssimes limitacions. Molta gent vivia reprimida i molta gent pensava que no tenia dret a estimar a qui li donés la santa gana. I això era francament un problema, per tant, també amb això hem de tenir consciència que hem avançat molt, per sort.
Això és el que t'anava a dir, que així com amb altres coses hem avançat la millor estima de sexualitat per la gent jove un poquet massa ràpid, amb això ha anat avançant per bé. El que dèiem, la gent ja accepta, ja no passa res, ja se diu d'una manera pública, te presenta el meu home, un altre jove, te presenta la meva dona, una altra dona, perquè el que dèiem, l'estimació en el cor no manda la manera de ser a un home o a una dona. Qui és qui? Si ho va dir un personatge que ja no està amb nosaltres, i li van demanar a vostè què opina de l'homosexualitat, va dir, qui són jo? Per poder dir que la gent no s'estima. És molt difícil. Tothom ha de poder viure bé.
Clar, quan festejàveu, en aquestes litúrgies, quan coneixies qualcú, tot era molt diferent, i han canviat moltíssimes coses. Sí. Ahir jo vaig anar a Formentera, i vaig conèixer una dona, i em va xerrar d'una figura que crec que l'Aró també era, que són ses carabines. Voleu sentir com em va dir?
Molt bé, bueno, som a Formentera, Sant Ferran, i m'he trobat a Neus Costa. Bon dia.
Bon dia.
I clar, i jo li he volgut demanar precisament això, per un lloc tan petit, i més antigament que hi havia manco gent, com funcionava això de l'amor, des festeig? I la figura de la carabina, quin paper tenia?
El paper principal era la vigilància, és a dir, vigilar que aquella parella tingués una actitud casta i de respecte d'un cap a l'altre, és a dir, que no passassin els límits físics que estaven establerts per la moral pròpia d'aquell moment. I llavors, la primera persona era la majora, la mare de la Lota, era la que tenia la funció de vigilar, i mentre estaven a la casa vigilava allà, i per això la figura aquesta se li diu fer de iaia, que no, llavors en su temps no només ho feia aquesta persona, sinó que moltes vegades érem els germans. Jo he fet de iaia de la meva germana en concret, i jo crec que tots en algun moment, els germans petits, hem acompanyat en els nostres germans més grossos a passejar, anant a alguna festa, però ja no sortien sols, que era el que estava mal vist, no?
I d'anar, moltíssimes gràcies.
De res.
Exactament, que estem al vist. Quan ara sentiu aquest àudio, somreieu i feu que s'imbes cap, com dir, això també ja ho he viscut.
Exacte, què passa? Ja ho he viscut. Sí, i en aquell temps, perdona, se vivia molt també pel que diran. I què dirien si volguessin tots sols a dins un cotxe que volen anar a seu? Que només fos a Consell, el poble més a prop. I què diria la gent? Se feien molt pel que diran. I la carabina, però el que diu aquesta senyora també, nosaltres deien, se'n du una vea, se n'ha de dur la vea. Perquè, i la vea, el que deia, en el principi pot ser ta mare, però llavors ja fa la funció, la fa amb un germà, un cosí, i tal vegada amb una amiga. Bastava que diguessis, però amb aquí te'n vas, el que tu deies, va, Margalida, i amb aquí te'n aniràs. No, me'n vaig amb una tal i amb una qual. Ah, bé, no volen d'haver anat tots sols. Perquè la gent, més eren per la gent, que no pot te poguessin veure donar un beso dins el cotxe tots sols.
És a dir, amem, si vosaltres començàveu a festejar i coneixíeu en Tomeu, en Pep, jo què sé, i quan anàveu pel poble no us podíeu agafar la mà, i en el moment que tal vegada tocava una cuixa o vol fer una pesada a la galta, hi havia la vea, la carabina que va...
Això ho fèiem, sobretot, quan hi havia un poquet de fosca, m'ho agafaven de la mà. I ell t'agafava un poc, i passaves aquell gut de fer aquella ferradeta. En el cine, per exemple, te podries agafar de la mà. Ara, a ple dia i segon com, no, perquè tenies la carabina o la vea que te guardava, que de seguida te feia així amb una mullada, que al tanto.
És que per mentida, és que parlem una cosa. La carabina, vol dir que la carabina li deies, mem, escoltis, madona Francisca, deixeu-me fer una estoneta, no passa res. No, si li diu això, què passava?
No, tu no saps com va això. Es festejaire, va dins una saleta, dins una sala, nosaltres dos seguts una botaqueta. I mon mare, perquè mon mare, claro, en tres filles, però la dona em va ser ben servida després de ser carabina. I claro, ella, una altra botaca, un poc més enfora, també anava amb la tele, va que pensava sempre. Però llavors, el meu home deia, ja me'n vaig, acompanyem en el portal. Perquè en el portal era el moment que te poguessis costar una miqueta més. I ma mare deia, no vull que l'acompanyis en el portal. Perquè se suposava que en el portal hi havia d'haver un rosset. I el meu home m'acompanyant, no, mon pare no ho val. Ah, què?
És a dir, ta mare no volia que dins la vostra mateixa casa, amb ella de dins, no, no el teu home no t'acompanyés en el portal.
Que jo no acompanyés el meu home despedir el don al portal. Perquè era tot tan estricte, tot tan... Ah, sí. I llavors era molt cansat, la carabina, mo mare. Qualque vegada començava a fer qualque badall. I jo deia, oh, vinga, te'n has d'anar perquè mon mare ja té son. És igual, i no que dormi un poc. És igual, pot dormir un poc. No, mon mare ja té son, ho veus? Oh, vinga. I me'n mirava, se girava de cap a jo i el dos, se girava, com qui diu, feia un moviment dins la butaca, com qui diu, ja no pot més. I deia, oh, mare, té son, ja t'ha anat d'anar bé.
No. Jo tinc amigues que no van... Però després, quan van ser casades, que a vegades amb pales, oi, i nosaltres no mos deixaven i vivien d'estar, i ja ha sortit de qualcuna del grup que ha dit, no, jo no. Oh, tu! Sí, jo, el diumenge, quan me n'anava... Cac, cac. Oh, vol dir! Vol dir! Llavors et dius, i jo perquè no ho vaig fer?
Però vaig a dir una cosa, Margalida, jo crec que no m'hagués fet profit. Tanta de por tenia d'on me'n vam sembrar en el front, i deia, ah, oh, sí. Només tenc per a mi de veure-lo sense
sí, però
és
que tu te pensaves...
No, això és molt diferent.
Diu. Sempre n'hi ha hagut que han saltat la bardissa, com diuen.
Han saltat la barrera, ja et sé.
Tanta culpa era necessària? Tanta gent que ho ha passat tan malament, tal vegada, simplement per fer coses que avui dia molt semblen naturals, normals...
No.
Que amb educació se poden fer de certa manera?
No, no era tan necessari, tanta culpa i tan reprimits i tanta cosa. No hi dius per què. A més, el que jo t'he dit, si sortíem, a vegades que sortíem amb les amigues, els pares de les amigues, els pares que anàssim a l'excursió, havies d'estar pendent quasi més en els teus pares, perquè si segons el que te veien, ja te pegaven una ullada que t'atravessaven.
Margalida, Maria, mirau, jo estic passant molt de gust. I ara ja acabam aquesta entrevista. Si haguéssiu de donar un consell a la vostra jo, de 16 anys, envers tot el tema de sexe, d'esplai, tot això, li podríeu donar qualcun? O simplement vos agradaria que continuessin i visquessin les coses com vosaltres l'heu viscudes, de vell nou?
Jo?
Començarem, mireu, començarem en Maria, per exemple.
Mira, ja quan he fet una reflexió ben feta de tots aquests anys enrere, no sé si no me canviaria. Vaig ser tan feliç una vegada llavors casada. Vaig experimentar tota classe de plaers, tots els que te puguis imaginar, però amb una persona que l'estimava amb locura. En havia tota la passió del món. I no ho sé, he tingut una vida tan plena de tot, gràcies a Déu moltes, tant sexualment com econòmicament, com pressionadament i com d'estimació del meu home. Per tant, jo, la meva vida no la canviaria a ningú.
Bueno, jo també. Jo, tal vegada, el que vaig dir-ho tan de reprimits, jo sí que me canviaria.
I te diries tal vegada, escolta, Margalida, que no passa res.
Exacte. Jo en això, pues, sí que me canviaria, perquè jo som la millor diferent i això que jo t'he comentat que me molestava molt que me diguessin que no podia fer això, jo no li deies per què. Jo volia una explicació, per què me deien que no. I no me bastava que me diguessin que no m'ho deien. Però clar, jo veia que tenien poc, que jo, en son òvio, no fes el que no volien. I jo era divertint-me, perquè passava amb un guster. Jo en aquell moment estava super enamorada com hi està d'ell, i passava molt de gust d'estar junts. I jo el que les diria és que totes les coses en mesura se poden fer. Ara, perquè ja hi llibertinatge, no. Ara, que tenen una passió, doncs pues, l'han de disfrutar.
Se continua gaudint de sexe i d'esplaer en els 70 anys?
Se continua, sí. D'una altra manera, d'una manera més pausada.
Més... És el que jo t'estava dient, jo la passió i aquell amor que tenia en els meus 20-25 anys, jo no la tinc. Ara, això sí, el que te puc dir és que ara puc dir que sí que estima el meu home. Estima el meu home en locura, més que quan tenia 25 anys. I pas, tenc una relació, malament tenc 34 anys, superbé, pas, disfrutant dels nostres moments i de les nostres coses, de tot. no en la mateixa passió que tenim en els 25 anys, això sense cap dubte.
Encara però... no, perdona, encara la millor no dinant de passió, però l'activitat que teníem abans, l'activitat és diferent, és una pausa més tranquil·la, però jo, qualque vegada que discutim qualque cosa, dic, però és que jo estic enamorada del meu home. Tu, jo tinc aquell, quan m'acosta, tinc aquelles ganes de donar-li que el deixo, aquella passió, la va sent. No, millor, jo no sé si és la mateixa intensitat, però ayer, Margalida, però és d'una manera més calmada,
bueno, perquè tu li
més
dius,
pausada.
Sí, perquè li
però
dius amor, jo li dic estimació. Jo, per exemple, m'aniré a Can Ostri, ara arribaré i trobaré el meu home a dins la cuina i el gaf. I li dic, dam-me una besada. I li dono una besada, perquè el meu amor és molt serio. I ell se posa a riure. I vull dir jo...
I d'això ja és aquesta xispa.
Sí, però
aquesta xispa no s'ha acabada.
Jo
no s'ha acabada. Aquesta xispa l'hem de mantenir viva sempre.
Li trobo estimació. Jo això li dic estimació, perquè jo no m'imagino la meva vida sense ell. I a lo millor, jo no sé, a les nostres edats... No vull dir que estimem més que joventut, perquè és un doi. L'estimació és estimació. Estimes o no estimes. Però jo és que not que l'estim. Que l'estim.
Dues coses. Una, sou fantàstiques, perquè ho sou.
Gràcies. Gràcies a tu. També el millor és que tenim un bon locutor davant i WhatsApp.
Pots treure les paraules.
I mos entén.
Que duim de dins.
I estic convençut que és una conversa que els agradarà tant a la gent jove com a la gent gran. Els agradarà més o manco, els farà pensar o més o manco, però bueno. En qualsevol cas, això mateix que vos deia, que sou fantàstiques i, en segon lloc, que, per favor, deixeu que xiu-xiu vos paguis per anar, perquè això no us paga.
Jo troc que està molt bé. I que penseu que se xispa, Margalida, de sa passió i de sa amor, no acaba. L'heu de mantenir viva, sempre.
Margalida, Maria, estimada, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Beníssim, gràcies a tu.
Ai, quina conversa més fantàstica, Xavi, Anna Maria i Anna Margalida. Moltes, moltes gràcies. Ja t'hi has donat, t'hi has convidat a berenar i tot.
I m'ho estan sentint ara. Si
a
veure,
i de moltes gràcies. Sou una inspiració, m'heu emocionat davant de veres. I m'he apuntat moltes frases que han dit. Aquesta darrera, la xispa, no l'han de perdre mai, l'han de mantenir viva. Però també d'altres, com per exemple, malament no haguéssim entrenat, mon avara m'han de fer. Varen disfrutar de la innocència. Això és molt important, que a vegades se mos oblida. I sobretot que l'activitat ara encara hi és, però és més tranquil·la. I quan deim activitat, deim vida, així, en general.
I amor.
Exacte, i estimació, com deien elles. Així que moltes gràcies. Jo te vull conèixer.
Els he dit que venguin qualque dia.
Idò, sí. Si no,
m'està costant dur-les, però... Jo
vaig a l'Aro, jo amb un vot.
Idò, ja ho saps.
I vos feim arribar a tots vosaltres, com sempre. Ara tornem.
I de tres ràdios, humor.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona Setmana Global de l'Emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Xiu, xiu. estem veient la conversa amb la Maria i la Margalida i la Maria Antònia, que és la més jove d'aquest estudi.
Així
ha reflexionat sobre el tema.
Sí, jo he reflexionat i m'he anat a un altre punt completament diferent del tema, i és un debat que ara mateix està molt vigent.
Perdona, tu t'imagines ara tenir una carabina a les teves cites?
A mi una carabina m'hauria d'agafar de mans i peus. No m'ho imagino.
Maria Antònia.
No podria, seria impossible.
Ets incontrolable.
Sí. Bé, a lo millor m'han donat qualque consell, també t'ho dic. En tot cas, jo m'he anat a un debat que està molt vigent ara mateix a xarxes socials, i és que la pregunta damunt la taula ara mateix és: a una primera cita han d'acceptar la proposta d'anar a prendre un cafè o no? No m'ha sentit què diuen.
Así es, chicas, los hombres te pondrán a prueba. ¿Quieren saber en qué categoría ponerte para saber cómo te van a tratar?
Consejo legendario de Agustín Doom. Siempre tened en cuenta que en la primera cita debe de ser un café. Poco gasto. Si realmente la chica vale la pena, segunda cita y cena.
Jo no sé què mires. Aquesta gent que xerra,
però vos he de dir que...
No sé què mires.
No, és que ara vos dic una cosa, que són en castellà, evidentment, perquè és com aquesta creació de contingut, se fa en castellà, però això no és profunditat d'internet. Això està vigent a l'ordre del dia. Sabeu per què ho sé? Uh-huh. Perquè fins i tot El País ha fet un article desgranant les possibles posicions que pot haver sobre aquest tema.
No, encara no ho entres.
El debat és, molt sovint se planteja en el cas de dones, és: haurien d'acceptar quan mos proposen de fer la primera cita a un cafè, a una cafeteria, i que fos prendre un cafè.
I per què se qüestiona?
Clar, aquí se qüestiona sobretot per dos sectors. Un, en aquesta majoria de dones que creuen que proposar d'anar a prendre un cafè és esforçar-se molt poc, que mostra com poc interès.
O sigui, si una persona diu, vens a fer un cafè,
És poca cosa.
Exacte, és poca cosa. Jo pot, a vegades, amb un simple, tal vegades un simple, però ja me pareix que està bé anar a fer un cafè.
Clar,
A un aigua amb gas, a un aigua si tens set.
Podria ser
un
aigua amb gas denota poc interès. En tot cas, elles en aquests vídeos que donen molt de consells diuen que has de pujar els teus estàndards i que exiges, que si aquesta paraula és molt important, que invertesquin més temps o dobbes amb tu, perquè aquesta ona també defensa que els homes haurien de convidar. En tot cas, clar, quasi oposen es prendre un cafè amb sopar. Te diuen, te mereixes un sopar sencer, però no menys.
Ja t'anirà molt bé, segur.
Però jo a vegades me fa pares a sopar.
Ja.
Me va bé un cafè ràpid i si va bé ja anirem a sopar un altre dia, no?
Però aquesta gent, doncs...
Clar, d'on surt? Mira, crec que estem tots d'acord que tot això de prendre un cafè o no és un poc un doll. Crec que en aquesta taula pots pensar-me un poc igual. Però realment aquesta resposta a dir no vagis a prendre un cafè ve d'enrere, ve d'una altra cosa. I és que ha hagut també una ona de molt d'homos que aconsellen que mesuris el valor de les dones enquistades per saber si són mereixedores o no de quin tipus d'inversió fas amb elles. Ja sigui el cafè o el sopar.
Però que perillós, no?, aquest discurs.
Clar, i és molt perillós perquè realment aquestes dones és una resposta en aquesta idea de quasi posar termes econòmics, oferta i demanda, valor que tens les persones, en el mercat relacional.
És que se carrega tot allò genuí, tota la voluntat de conèixer una persona, i tu ara tu estàs fent una rúbrica de valor econòmic i...
I material, fins i tot.
Clar, és
sobre
dir, aquella
persona.
Parteixes d'una base superficial.
Sí.
I cerques lo material quan...
No ho entenc.
Vist la conversa que hem sentit ara, és una cosa molt més profunda. Maria Antònia, aquesta gent té molt de seguidors.
Sí, o sigui, és el que... És que el problema no és que sigui...
Vull que això no passa aquí a Mallorca.
No, és que el problema no és que sigui un sol seguidor, sinó són corrents de pensament. Clar, tot això ve molt d'Estats Units, també, molt conservadors, i clar, després se reprodueixen amb contingut en castellà. En tot cas, també hem de dir, a veure, el sector a favor dels cafès, aquí present, no? Podem dir que tots som a favor dels cafès. Diuen això, que el verec que també te dona l'oportunitat de partir en cas de que no coneixis la persona, no alcohol involucrat, que aquest és un altre tema, vull dir, prens totes les decisions i coneixes aquella persona en plena llum del dia. Tot això, fins aquí crec que podem xerrar-ne.
Ja està, perfecte.
Fins aquí.
M'encanta. Podem canviar de tema ja?
No.
És a dir, si...
Tot això... No.
No volia que s'allargués més, perquè veien en Xavi patir.
Me posa nerviós, aquesta gent, me sap greu.
Per això ho hem explicat, ho hem denunciat. Hi ha un article al País que ho desgrana amb molta més profunditat, amb abogats, psicòlegs. Jo crec que aquí
tothom pensa igual. Servei públic, si trobeu qualcú que deies, anem a fer un cafè.
Sí.
No, no, quan li deies anava a fer un cafè, si aquesta persona vos diu, un cafè.
Un cafè, no inverteixes més temps.
Exacte, no m'acompanyes un sopar, per fer-hi córrer.
I també contextualitzar que aquesta resposta ve d'un altre lloc. Uh-huh. En tot cas, clar, jo he pensat, llegir aquests articles per realment inspirar-me i tenir idees d'on fer les meves primeres cites. Però clar, jo no vull que la meva vida personal estigui lligada a aquestes teories neoliberals ni teories rares d'internet, sinó que jo, vols ser segur que m'agrada molt investigar, i per mi, més que res, vull trobar ses maneres de trobar unes primeres cites i me basaré en sa ciència, d'acord? Mm-hmm. Concretament, amb un estudi de l'any 1974 que s'anomena l'estudi del pont penjant. If you're gonna let me down gently, don't pretend that you don't. Val, aquest estudi, recordem que és del 1974, és un poc antigo, però en tot cas eren dos psicòlegs, que eren en Donald Dutton i en Arthur Aaron, que volien saber la següent pregunta. I era menys si les persones podien confondre l'excitació fisiològica, com per exemple la sensació d'adrenalina, amb atracció romàntica o sexual.
O sigui, relacionaven l'adrenalina o amb una sensació...
Sí, de nervis o d'emoció, uh-huh, com d'excitació.
Amb l'afectació
romàntica. Exacte, amb l'excitació sexual. Ah, i com ho varen fer? Hi havia dos grups d'homes. Uns havien de passar per un pont que penjava i era molt inestable i generava com aquesta sensació com d'incomoditat d'un riu de Canadà. I l'altre era un pont molt estable i sòlid. És a dir, que la sensació de travessar per ell era tranquil·la, normal i corrent. Què va passar? Que en aquests dos ponts hi havia una lota considerada atractiva que estava compinxada amb els psicòlegs. Llavors, quan aquests dos grups d'homes els van demanar una a cada un que passassin pel pont i enmig de passar pel pont se creuava amb aquesta lota i aquesta lota els hi contava un rotllo que estava fent un treball sobre el paisatge, començaven a xerrar i els hi donaves número de telèfon, dient, si vols xerrar del meu estudi, crida'm. I què van trobar aquests dos psicòlegs? Que realment el grup que va passar pel pont, que estava molt més inestable, va cridar quasi tots ells en aquesta lota. En canvi, els que van passar pel pont tranquil no li van fer ni cas.
És a dir, proposes que una primera cita anem a fer rafting.
Podria ser.
És a dir, què hem de fer amb aquesta informació si volem agradar una persona?
Llavors, anem a veure un parell de cites que podrien ser emocionants. Bé, la primera cita de totes que mos pot generar molta adrenalina, jo propos, primera cita anar a casa un pare i sa mare i amb ells que també estiguin inclosos. Perquè crec que no hi ha res que provoqui més adrenalina que conèixer els sogres a vegades. A més, així ja te'n passes molt de passos, coneixes a famílies, molt important, i de fet, veure com que el cotxerres un pare i sa mare te diu molt.
Per tant, tu proposes una primera cita...
A casa seva, dinar a casa seva.
Amb sa família, ja.
Sí.
I que...
I quan això t'agradaria aquesta cita, Xavi?
Per l'amor de Déu. Què menjau per dinar?
El que cuini sa mare i tu has de dir que està molt bo.
Pare.
Exacte, per donar els rols de gènere.
I no pot fer unes coses normals, que anar a fer un cafè.
No,
t'has dit que no, un cafè
fa cosa. No, jo no vull dir que no, m'ho ha dit una senyora que xerra, que li està analitzant quan de dop ves té, quan de quartos té, la persona que...
I no, en tot cas, no hauries de convidar només un cafè.
Independentment dels quartos, fer un cafè com a cita pot ser avorrit. Això podem estar d'acord. Necessitem adrenalina. Següent cas.
És dilluns, reines.
En tot cas, el següent cas és assimilant aquest que és primera cita en el teu aniversari. És a dir, tu coneixes qualcú i li dius la primera cita que vengui en el teu aniversari. Un poc el mateix que l'anterior en sa família, però amb els amics.
Ai, que incòmode, no?
Però com li vols dir una primera cita que vengui en el teu aniversari?
I de fet...
Això als Estats Units se fa, són totes les pel·lícules.
Ah, sí? Quines pel·lícules?
Què entenem per primera cita? Persona en què quedes...
No, ja,
ja vos coneixeu, però primera vegada que quedes...
En context,
un... context romàntic.
Sí, com a de mos coneixem. Els dos sabem què està passant. Feim veure que no, però sí. Però bé, en tot cas, si el convies a l'aniversari, potser se queda un poc desubicat. En tenim una altra, i és primera cita. Vos trobeu just davant allà on aniràs a fer oposicions en el cas que en facis.
Te despista.
No. Aquí hi ha dues possibilitats. Mm-hmm. O bé, te distreu, perquè estudiar darrer moment se sap que no serveix de res, o si no, fins i tot li pots proposar que t'ajudi a acabar d'estudiar i així veus si també és viu o espavilat.
Està bé.
Això està
bé. Te pot animar i pots dir tal vegada...
Clar, i a més, jo crec que aquesta persona te veu un moment molt vulnerable, que tu segurament estaràs fet un sac de nervis. Sap gestionar i regular-te i ajudar-te en aquest moment? Mm-hmm. Ho sabrem a la primera cita. No fa falta que tingueu una crisi més endavant.
Això està bé, això
no,
se diu optimitzar
el procés. No, és que la Maria Antònia no mos dona consells
a la lleugera.
A la lleugera,
jo sempre
exacte.
Li dic, hi ha coses que passen en els genis, o genis, i és que a vegades diuen genialitats que per ells són tan evidents, però per la resta mortals exacte. no en són.
Altres cites que mos puguin provocar emoció, per tant, jugar a favor nostre.
Clar, l'altra cita que és la primera cita a un partit del Mallorca perquè últimament m'han comentat que va perdent. A mi me seria un poc igual perquè personalment no m'importa el futbol, però que algú que sí que li emocioni, crec que pot ser molt d'aquests partits que passau pena.
Sí, a més, està molt bé veure la persona en una situació vulnerable, com és, a la millor si li importa molt el futbol i li sap greu que el Mallorca perdi, de... el veuràs trist o trist.
Inés, tu també. Vol dir que sou així?
No, i també...
Passeu vosaltres dues?
No sé, jo només...
No, tal vegada són jo que dic el marge.
Només pretenc analitzar la situació.
No, i a més, l'altra cosa és que quan deu un moment de gol o qualque cosa, el pots tocar amb qualque excusa de celebrar qualque cosa.
Mira,
i així roms el gel. En tot cas, et següentes, primera cita un karaoke.
Uf, això no, sí que és incòmode.
Clar, no només poseu en comú el gust musical, que això és important, sinó el sentit de sa vergonya...
Aliena.
Així que crec que està molt bé, vos coneixeu.
És terrible aquesta idea.
En profunditat. Saltres, primera cita a un veterinari.
A un manescal.
A un manescal. Mireu, perquè... Mira, pot ser... Hi ha un parell de variables. O bé els animals són teus...
Ben què dirà?
O bé els animals són de l'altre, o bé cap dels dos té animals i anava a veure ben quin animal robaríeu de la sala d'espera.
Però què dius?
I vos feis com aquesta fantasia de bé, quin robàssim, quin seria el nostre, primera cita. I,
si jo que algú me propone això, me'n vaig corrents.
A mi m'encantaria. I punts extra si heu de dormir amb alguna de les mascotes, perquè això sí que és emocionant.
Ai, Maria Antònia, quina por.
Sí. Després, altres, primera cita a la pausa del cafè de la teva feina.
Això és una cosa que està bé.
Tu trobes això normal?
Això és
el més raro que dic.
Què dius? Superincòmode. Tota la redacció t'estaria mirant.
Mem, un segon.
A veure.
Hem dit cites. Els dies d'aniversaris, primeres cites. Dinar a ton pare i ta mare, anar a un karaoke, i un cafè. A la pausa.
De la teva
feina. No vos parem normal.
Però espera, a matisos.
Mira, jo avui he llegit un article... que se titulava, i el podeu cercar perquè estic parlant molt seriosament, ho diré en castellà perquè se titulava així l'article, en la pausa del café del trabajo puedes descubrir muy mala gente.
I això?
No ho sé, l'he guardat perquè el volia llegir.
Clar, en tot cas jo diré que aquest cafè d'oficina no és un cafè qualsevol, eh? És un cafè de màquina de tasseta d'alumini, que no direm marques. Que clar, jo crec que és una manera de conèixer-te ja no família i amics, sinó ja on fas feina, passant 8 hores aquí. Bé, alguns menys, perquè tenim aquesta sort. Però, en tot cas, a veure, jo no sé quin tipus de persona se presentarà per 5 minuts que li donaràs. Això sí que és invertir poc temps en algú.
5 minuts de sindicat no t'ho permet.
Sí, no sé, depèn del que te digui sa quiefa, i quan et tens te deixin fer la pausa de cafè. M'has entesines?
Sí.
Edo, fins aquí les trobades de primera cita. Que heu trobat?
M'ha agradat
moltíssim. Quina posareu en pràctica?
Jo sa de ser veterinari m'ha agradat molt i sa d'escaraoke també.
D'acord, ses
pitjors.
Ses pitjors. Jo definitivament apost per sa de l'aniversari.
Jo és que no sóc capaç de triar-ne una. Totes m'apareixen molt massa incòmodes.
I si no, un pont
que pengi. Jo com a combino un cafè i no em consideraré poca cosa.
Exacte.
Ans al contrari, perquè la conversa és el pla fort.
En les senzilles hi ha la resposta.
Mm-hmm.
Així és.
L'emotiv d'Inés Mateu.
TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Queden 15 minuts per arribar a les 10 del vespre i vos hem de convidar a agafar forces perquè ha arribat la fi del món.
Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi Udiveta Ràdio, na Inés, na Maria Antònia i en Xavi es troben en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món.
Maria Antònia i Inés, efectivament, arribats en aquest punt, t'imagineu, acaba el programa, sortim de la ràdio i descobrim que queda només un restaurant obert al món. Només pots fer una reserva per a dues persones. Hi pots anar, però no pots haver parlat mai amb aquesta persona que t'acompanyarà. Amb qui aniríeu? Això passa, vent, que serà l'últim menjar de la humanitat.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve.
Molt bé, amb qui aniríeu a sopar? Clar, heu de tenir en compte que no coneixeu aquesta persona. Heu de justificar
la resposta. I ha d'estar viva, perquè, clar... És a dir, sí, jo ara surt d'aquí, només hi ha un restaurant i només puc fer una reserva. Sí. No hi puc anar tota sola?
No, has de triar restaurant i persona. Bé, restaurant...
I aquesta persona ha de ser un desconegut.
Desconegut.
Jo crec que m'hauria en l'obligació, posat que és el darrer sopar de la humanitat, de que fos un filòsof. Crec
ui,
que...
M'encanta
aquesta idea. Mira, en Jaume Alemany, de fet,
no,
ara
coneixes.
Que m'hi ha d'idea, en Jaume Alemany no el conec en persona.
Perquè... Jaume Alemany, ah, no capellà de la presó, el vam tenir aquí la setmana passada.
Ah, tu no hi eres aquell dia.
Exacte.
Antes, jo, està justificat.
Jo, Jaume Alemany, una persona amb gran bagatge espiritual, filosòfic, podríem dir també, llavors crec que necessitaria una conversa d'aquest estil.
Uah.
Jaume Alemany, el meu darrer sopar.
I tu, Xavi?
Ui, no ho sé. No sé si m'agradaria tant espírit. Sí, és que tal vegada sí.
Jo, no sé. Segurament, a lo millor tanta filosofia me saturaria una mica la darrera vegada. Jo crec que seria algú per riure, no? I per presentar-nos una altra com bones persones genuïnament i dir que bé, com hem estat vius i bueno, anant d'aquest món amb aquest bon sopar.
Et sé demà, per exemple, sabent que...
Però jo no m'agraden les persones desconegudes, me fan de mandra.
I també t'he dit, com està visquent aquesta persona a la fi del món? Perquè això no ho han contemplat.
Exacte.
No, mira, és molt simple. En aquesta persona arriba un senyor que envia tot en orris i li diu, mira, aquesta persona, na Maria Antònia Miró, na Inés Mateu, t'ha triat per compartir de res sopar de
però està d'humor, aquella persona.
No ho sé, Inés.
Uf, jo vull filosofia alegre, jo vull ser transcendent. No vull tenir por de res moment.
Jo no ho sé.
No està alegre, men, demà tot se'n va en orris. Tot allò que coneixes desapareix, tu també, inclosa. Però, clar, és un moment de nervis. Tens.
Jo agafaria qualsevol persona que m'ho trobés en el carrer, que m'ha fet bona pinta, i li diria, conta'm la teva història.
Com a bona periodista.
Sí, i me n'aniria d'aquest món amb una història que no conec i que segurament seria interessant, perquè tothom té una història per contar.
Mm-hmm. Fer la seva feina fins al final, no?
Sí.
Molt bé, m'ha agradat. Està
a
molt
mi
bé.
També. Espir... Crec que he pres una bona decisió.
Sí.
Ja, ara quan en surti pot acabar el món. Me va bé.
M'encanta.
Estic preparada.
Segona hipòtesi. Acabam el programa. Sortim de la ràdio i mos diuen que la humanitat haurà d'abandonar el planeta Terra. Només hi ha lloc per a una cançó dins la nau espacial que mos representarà davant altres civilitzacions. Quina cançó trieu?
Per explicar qui som com a humanitat. Uh-huh. Uau, mare de Déu. Quin compromís.
Anava a dir una cançó molt típica, tòpica...
Jo, Mediterrani i Serrat.
No. Anava a dir Passió d'Absolut, Alegria d'Antònia Font.
Bueno.
Jo, algun en català, segur. I li explicaria d'on venc i qui som.
Sí.
Home, sí, per què no?
Uh-huh. Que alguna d'en Xanguito? Inés Mateu?
No, tiraria més per alguna més serena, més... Sí, estil Antònia Font... Estic pensant, estic pensant.
I si fos el cant de la Sibil·la? És adient,
m'agrada.
És adient, la versió d'Anna Maria Hein.
Uh-huh. Mira, per exemple.
És dir, clar, sí, sí.
M'agrada.
Si a civilització d'altres planetes li posàvem la Sibil·la, què pensarien de nosaltres?
Bé, li hauríem d'explicar el context, no? Uh-huh. I darrere la simbologia, amb molt significat d'aquesta cançó, hi ha tota una història, i per tant... crec que sí que me quedaria... M'ha agradat la proposta de Marintoni. Mm-hmm.
Jo li posaria Nina de Miraguano, de Pau Riba, perquè és una cançó tan... tan estranya...
Millor que l'escolta'm, no?
No, però tan estranya...
És a dir, aquesta seria la cançó en la qual en Xavi Oliver se presentaria...
Mira que guapa que és.
A una humanitat desconeguda.
I els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després sentin el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua que no et facis vella sense fer-te gran que no et facis gran sense créixer que no perdis la inèrcia del somriure que no oblidis la urgència del moment que sentis que formes part d'una tribu i que respecta el seu cos però vegis que només és una canoa.
Endurien una bona lliçó, no?, de pas, aquests sí, extraterrestres.
Sí, pensaria que som...
Molt bé, molt bones decisions per la fi del sí, món. A veure menys si aquesta mort va tan bé.
Molt bé, acaba el programa. Sortim de la ràdio i el món se divideix en dos bàndols irreconocibles. Irreconciliables, perdoneu. Els que s'estimen...
Els que saben llegir i els que no.
Els que s'estimen més aixecar-se d'hora i els que s'estimen dormir fins tard. T'obliguen a triar bàndol per sobreviure. On t'apuntes? Amb els matiners que ja han fet tres cafès a les 8 o amb els noctàmbuls, que encara no saben quin dia és?
Uf, he de dir que amb aquest horari laboral... No, apost per la nocturnitat.
Jo també.
Et secrets.
Jo també apostaria per la nocturnitat perquè segurament amb la personalitat d'aquells que trien aixecar-se d'hora la meva no encaixaria. I si estem davant un apocalipsis, jo vull que se m'escolti, que se m'estimi i fer equip. I les persones que tenen un tarannà d'aixecar-se d'hora tenen un tipus de cervell diferent en el meu igual de vàlid.
Algun superioritat moral, ho hem de dir.
Sí, una mica de superioritat moral en aquells que triau aixecar-vos d'hora.
Però jo faig una reflexió, i és que, clar, penseu que són dos bàndols irreconciliables en un escenari bé distòpic de la fi del món.
No tinc cap problema.
Bueno, no ho sé.
Prefereix dormir fins tard, si és que puc, de sensitat.
Però si s'han de barear, és que s'aixequi primer, tal vegada guanya.
No, perquè és de vespre, sa gent...
Tenim més hores per pensar.
Vull dir, i seríem més creatius. Millor, de fet, sí. Plans més creatius per sa nit.
És com el batxiller científic o els d'humanitats i ciències socials o artístic.
Bueno,
I
jo me'n vaig
que
amb els que matinen.
Els que matinen. Diuen Xavier Levé que...
Oh, segurament me'l guanyaríeu.
No, però diuen que és invenció d'esfoc. Tu m'ho enxerra de coure els aliments, no sé què, però també va fer que fossin capaços de vetllar fins tard. Llavors, jo me quedo amb això.
Molt bé.
A lo millor me canvi de bàndol, oi? M'aixec prest.
Sí.
Sí, vull dir, no tinc cap problema amb aixecar-me prest jo.
Ja, si tu ets una persona molt matinera.
Sí.
Mm-hmm. Eda, mira, jo faig la resistència i amb aquesta gent nocturna...
Molt bé, tu mateixa, Maria Antònia.
I tormentada, a vegades.
Vinga,
jo m'aixecaré de matí prest.
Crec que és la primera vegada en la història de Xiu-Xiu en què nosaltres estem plegats, els dos tres, que Nines i jo arribem a una entesa en contra de la Maria Antònia. Per tant,
sí,
ho celeb.
És vera.
Tu t'ho divendres com a floreta.
Ho celebres, d'acord. Bé, i de la Noé, a més, què passa?
Res.
No, és que ara estic com a... Necessit beure aigua, un segon. Miqui, mos puja't la música, please. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Ai, perdoneu, perdoneu, he tingut una indisposició de pocs segons, però ja estic bé per acomiadar-vos així com toca, vosaltres que mos escoltau, com sempre, perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 262 i hem de dir que avui, bé, aquesta setmana, avui és dilluns, és una setmana especial, perquè dimecres serem en el carrer, en concret...
A l'Ajuntament d'Inca.
Davant a l'Ajuntament d'Inca. Dimecres bo. Començarà podeu... aquesta retransmissió... Bé, aquesta presència especial del dimecres i dijous bo de Ivetres, de la casa. En concret, Ivetres Ràdio tindrem s'embalat davant l'Ajuntament d'Inca. Nosaltres començant dimecres a les 8 en directe, des d'allà, i mos podeu venir a visitar, clar sí, que sí. Vos faria il·lusió a vosaltres, Xavi i Maria Antònia.
Sí, han fet camisetes de xiu-xi, ho han fet tasses, merchandise...
No, diguis mentides,
no,
però...
No, és broma, però podeu venir a conèixer a Maria Antònia, per exemple, en persona... Bé,
i a tu, Xavi, també.
Sí, però tu com ets la novetat, i tu agrades molt, i la gent...
En tot cas, a mi m'ho faria...
Ets una estrella, Maria Antònia.
No me faceu la pilota. En tot cas, m'ho faria moltes ganes conèixer-vos i posar-vos cara.
No, vols, és que ho fa tan bé tot.
No, és fantàstic.
És fantàstic.
I doncs sí, serem dimecres a Inca. A més, inaugurarem nosaltres una mica aquesta la presència d'Ivetres, perquè... Crec que no hi anem tots dimecres, hi anem nosaltres, i després dijous ja hi van la resta de companys. I supos que haurà molta festa, també.
Sí,
eh?
Sí.
Sí, clar, i xiu-xius.
Exacte, començam a les 8 en directe, davant l'Ajuntament, acabarem a les 10, i qui sap, tal vegada després
sí.
Farem una volteta.
I podem avançar que potser jo estaré passejant un poc abans d'aquest directe, xerrant amb la gent d'Inca, però no us podem desvelar.
Farem les nostres investigacions. Vinga, va, hem arribat, ara sí, en els números 262 de xiu-xiu. I gràcies per ser-hi. Tornant demà, demà sí, aquí, a l'estudi d'Ivetres Ràdio.
Tens 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'il·lusi, perquè sempre he feinat, però no sé què ara, no sé què. Ens hauran de canviar els capellans amb un més joves. Mm-hmm.
sun is gone. There is no light, just kisses, kisses in the dark. Like a shark I dive down, and then I find a way to get my last kiss in the dark. Wake me up and returns the pleasure of being alive. Sunglasses covering your eyes to prevent me falling again in the deepness of your eyes. Finding again the way to get my last kiss in the dark. Finding again the way to be close to you. Finding again